tard, és a dir, en els últims dies de mercat.
Sí, sí, jo també ho crec que aquí tothom aguantarà fins... Ja es fan la majoria d'operacions, imagina't en aquesta, intentant...
Hi ha molts interessos, sí, ja, home, aquí, jo crec, també. Sí. No pareixer més com la Mbappé, o sigui, hi ha tanta gent involucrada, hi ha tants interessos, que penso, hòstia, sigui d'una manera o d'una altra, a no ser que es quedi el PSG, hi ha tanta gent involucrada i tanta gent ficada en una operació així, que penso, vamos, ja... Només per això... És una operació que pot allargar-se fins als últims dies de mercat.
I en continuarem parlant, naturalment, el tu diràs, fins que l'operació es faci o no es faci. 12:15.
A RAC 1, tu diràs. Hey, Melody. Amb Jaume Molló. Every night play
me something sweet. També amb l'Àlex Pintanel, amb el Marc Fuster, amb la Marta Corredera, amb en Roger Gutiérrez, que s'ha mirat els moviments entre Barça i Paris Saint-Germain. Ara tornem a Dembélé, perquè tenim la sensació que n'hi ha hagut molts. A veure, explica'ns, Roger.
Doncs hi ha una llista de fins a 10 jugadors que han canviat la samarreta del Barça per la del PSG. El que més sorprèn de tot això és que, a falta de Dembélé, d'aquests 10, 7 han estat en els últims 11 anys.
7 jugadors del Barça al PSG en els últims 11 anys, eh?
Correcte. Segurament els noms que més sonaran seran els de Messi o els de Neymar. Uh-huh. Vull llançar en aquesta taula també una pregunta. No sé si us ve algun jugador més al cap d'aquesta llista de 10.
Jo he llegit la llista de 11.
Es té tots.
Trampa,
o sigui que no facis trampa, Marc. Marta, tu dius algun nom més, no?
Bé, doncs anem a refrescar una mica la memòria, anem a recordar una mica alguns d'aquests futbolistes que han fet el viatge cap a la capital francesa. El primer és a l'estiu del 2000, és quan comença aquesta història d'amor o desamor entre el Barça i el PSG. En Frederic, m'adones d'ajudar una miqueta, Frederic Dihu.
Dihu, sí.
Dihu. Per 6 milions d'euros, el defensa francès marxa al PSG, després hauríem d'anar fins a l'estiu del 2001, Miquel Arteta, l'actual entrenador de l'Arsenal. Marxa també cedit al PSG, acabaria tornant al Barça i després l'haurien de vendre al Rangers. I després aniríem a l'estiu del 2003 amb Juan Pablo Sorín, el lateral esquerre que vindria de propietat del Cruzeiro, cedit al Barça, i després també acabaria cedit al PSG. Després ja ens aniríem fins l'any 2012, és allò que us comentava, 7 dels últims 11 anys, amb el Maxwell, lateral esquerre de l'època del Guardiola,
sí,
que aniria al PSG per 3,5 milions d'euros. I després arribaríem al primer jugador del planter, compte perquè en tenim dos en aquesta llista, Kais Ruiz, no sé si us sona el nom.
Sí, bé.
Un mig centre del planter que amb només 13 anys va marxar al PSG, després acabaria tornant al Barça l'any 2021, no acabaria d'explotar i el 2022 es va quedar sense equip. Actualment el trobem a l'Auxerre.
Ara està a l'Auxerre,
de França.
Kais Ruiz. Aquest sí que ens sona a tots.
Aquest sí que us sonarà. El que ve ara, l'estiu del 2017, Neymar, extrem esquerre del Barça, per 222 milions d'euros. Si us fixareu una miqueta en la llista que portem dient, és el jugador amb diferència més car. Tots els altres fitxatges que ha fet el PSG provinents del Barça han estat o cedits o a cost zero o al màxim ha estat 6 milions el de Feric que començava al principi.
Sí, en portàvem 5 i el Barça havia cobrat 9 milions i mig. O sigui que amb Neymar, però, es compensa tot. Qui més? Per anar acabant, Roger.
Després amb Xavi Simons, l'altre de la Masia, amb 16 anys marxava lliure, ara actualment es troba cedit al Leipzig. A l'octubre del 2020 acabaríem amb Rafinha, el Canta, que marxaria per 1,5 milions d'euros al PSG. El 10 de 8 del 2021, data assenyalada, no, Jaume?
Sí.
Leo Messi,
passo ràpid, això.
Leo Messi era anunciat com a nou jugador del PSG i ahir Arnau Tenas, el darrer, que faria les maletes cap a la Torre Eiffel.
Per tant, Dembélé seria l'11, jugador que aniria del Barça al PSG. No són tants, però sobretot crida l'atenció que seria l'11 en els últims 11 anys, és a dir que un per any seria la xifra. Això en el camí Barça-PSG.
Una llista que contrasta molt amb els futbolistes que han fet el camí invers.
Clar, Dembélé-PSG-Barça. A veure, aquí...
De París a Barcelona només hi ha dos jugadors que hagin canviat el parc dels prínceps...
No miris la fulla, Marc.
Pel cap,
no. L'he enganxat, has vist una Marta?
És que fotia unes trampes, tu.
Com,
era dels que copiava...
Àlex, és el del portafolis que anava,
Quina pilada.
És increïble.
Fa set anys que m'he tret la carrera, ja ho puc dir. Copiava a la universitat.
Ha prescrit, no?
Jo crec, Marc, que no em falta que ho diguis, Jo crec que tots els que coneixem ja ho sabem.
Segur. Has vist, però, que has estat un bon professor,
sí, Sí, m'has pillat a la primera carrera.
Va, els dos noms, Roger, perdona.
Vinga, Àlex, tu que no em pots veure, quin...
Ara. Ostres, aquí m'agafes fora de joc.
Vols que te'ls digui
Estiu del 2003, va. Te dono una pista. Estiu del 2003. Pal de paller, del projecte Raikar.
Pal de...
Ro.
Ah, Ronaldinho, és veritat, clar.
Ronaldinho fitxaria l'estiu del 2003 per 32 quilos pel Barça, i l'altre, lateral esquerre, que terraria el Barça el 2016, amb 22 anyets. Si no surt el nom, us el dic, és Lucas Digne.
Sí, que Lucas Digne. Per 16 euros. Sí, Lucas Digne.
És que és més complicat. O sigui, el Barça només ha portat del PSG Ronaldinho i Digne. Mira que va intentar, com dèiem abans, Thiago Silva, Marquinhos, Neymar, després que... Sí, sí, Berratti, és que no hi ha hagut manera. Per això jo ahir m'indignava tant quan es posava sobre la taula l'opció de negociar amb el PSG per Dembélé, però és veritat que el Barça hi sortirà guanyant i al final doncs s'hi ha vingut. Una petita anècdota, que aquesta m'ha cridat l'atenció, Roger.
Sí, us volia comentar una petita anècdota d'aquesta història entre els dos equips, i és que Johan Cruyff va arribar a jugar amb el PSG sent jugador al Barça.
Sí, això passava als anys 70, que això, clar, a dia d'avui no passa, i ja fa anys que no passa, però abans passava allò, que hi havia un jugador, no?, que jugava un parell de partits amb algun altre equip, a veure.
Sí, de moment encara no m'he vengut l'enteniment, i és que l'estiu del 1975, després de finalitzar la seva segona temporada amb el conjunt blaugrana, va jugar de forma no oficial, com comentaves, un torneig d'estiu amb el club parisenc, on disputaria dos partits, però bé, després d'aquestes estranyes vacances tornaria a Barcelona i la resta és història, no?
Afortunadament només va jugar-hi dos partits Johan Cruyff al Paris Saint-Germain. En fi, doncs aquesta és la història. Realment no és un bon client el PSG pel Barça. Gairebé sempre se'n surten amb la seva, Marta, no sé com s'ho fan.
Que som molt llestos, eh? Sí. I nosaltres a vegades molt pardillos, no? Fa la sensació aquesta, que al final sempre se deixa, i més ara amb el jeque, i el jeque no vol afluixar tampoc la màniga, no?
I en el traspàs més car de la història del futbol, que és Neymar, al final el resum és que el Barça tampoc va fer un bon negoci.
Exacte.
En què? Però això ja és culpa del Barça.
Sí, però això és culpa del Barça.
Això és culpa del Barça, evidentment.
Sí, sí, sí.
Però el negoci, si el mirem en perspectiva, és bo, però no es va fer servir bé aquells diners, per tant, i ara mateix estem amb Dembélé, que és un jugador que es va fitxar en aquell moment amb aquells diners.
Bueno, i el pelotazo que van fer amb Messi.
Bueno, ells.
Clar,
sí,
no,
sí, sí,
no,
gratis.
Barça no,
clar,
clar, ells.
Clar.
Van aconseguir Messi,
lliure,
exacte. Ojo. No, clar, i ara les curiositats del destí, si s'acaba fent l'operació Dembélé, com tot sembla indicar, Àlex, que s'ajuntaran Neymar i Dembélé al Paris Saint-Germain, o sigui, el substitut de Neymar, el Barça, acabarà jugant amb Neymar al PSG.
I mira com han acabat els dos, no? Jo crec que al principi del fi de Neymar és quan decideix marxar, que evidentment en aquell moment no ho sabíem, però no ha estat el jugador important que s'esperava que fos, i de fet molta gent ens explicaven que el seu entorn deia, escolta, espera't que d'aquí poc seràs tu el successor de Messi, i decideix, entenc jo, guiat pels quartos, marxar al PSG i escollir aquesta mala decisió. I després la casa de Dembélé, però sí, no deixa de ser curiós. Home, si Dembélé i Neymar mostren la seva millor versió en aquest aspecte, tindrà dues bandes ràpides al PSG, això sí que és veritat.
Mira, que ara ho lligarem bé, això, que parlàvem de Neymar. Tira, Víctor.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Bona nit.
Bona nit.
Hem tornat de les vacances, tot bé?
Dues setmanetes. Bé. Escolta, primera etapa de vacances.
Ho deus haver triat tu? Vull dir,
sí, home, sí.
D'acord.
Sí.
Vull dir, ja faràs la resta. Sí, ho dius com si,
Sí, bé. Saber que te'n falten un parell de setmanes encara ajuda, també.
Sí, sempre és una bona notícia. Escolta, el cas Dembélé té similituds amb la sortida de Neymar al Barça, que parlàvem de Neymar de fa 6 anys,
Sí, déu-n'hi-do. La veritat és que, començant pel club de destinació, evidentment, el PSG de Nasser Al-Khelaifi, llavors va pagar la clàusula de rescisió, ara negociarà amb el Barça. Segona similitud, les dates. Neymar va ser oficialment futbolista del PSG el 3 d'agost del 2017.
Bona tarda, són les 7. Neymar ja és història del Barça. Els advocats del brasiler ja han pagat la clàusula de rescisió. Més detalls, Dani Aguilar.
Sí, aquesta clàusula de 222 milions d'euros l'han abonat a les oficines del Barça des del Camp Nou. Marta Ramon.
Els advocats de Neymar, Juan de Dios Crespo i Marcos Mota acaben...
Això era el 3 d'agost del 2017. Un dia després, el llavors tècnic del Barça, Ernesto Valverde, feia la primera valoració. Després d'un amistós, no sé si ho recordareu, contra el Nàstic de Tarragona, diríem que s'ho prenia amb resignació.
Bueno, cada persona es libre de elegir su destino, él ha elegido el suyo, pues bueno, le deseamos suerte. Nos hubiese gustado que estuviera aquí, pero nosotros tenemos que mirar para adelante. y tenemos que pasar página y fijarnos en los jugadores que tenemos, en los que se pueden incorporar e intentar, desde luego, no mirar atrás, sino mirar lo que tenemos por delante, que es mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues ilusionarnos con lo que hay. Una puerta se cierra, pero hay otras muchas que se abren. Vamos a ver.
El to de Valverde ho diu absolutament
sí, un
tot.
Poema.
3 d'agost, oficial Neymar. Veurem si també aquesta primera setmana d'agost, i vés a saber si el 3 d'agost també es tanca la sortida de Dembélé al PSG.
Sí, sí.
Més similituds.
A veure.
L'últim partit de Neymar amb el Barça va ser un amistós de pretemporada contra el Real Madrid.
Atenció, la falta que pica Neymar, ara és bona, Piqué!
Oh!
Piqué, gol! La falta que havia...
Partit que va guanyar el Barça, també marcant 3 gols. En aquest cas va ser una victòria per 3-2 amb assistència de Neymar. El brasiler va jugar tot i els rumors que ja el situaven llavors abans del partit fora del Barça.
Trato de hablar siempre de cosas que suceden, no de cuestiones que pueden suceder o no pueden suceder, eso todavía no ha sucedido, ya vamos a esperar, ¿no? Pero en principio, vamos, nosotros tenemos a Neymar en nuestro equipo, contamos con él y pensamos que nos tienen que ayudar este año. Tienes razón, no quiero especular. Le veo donde estaba hace unos días, exactamente aquí, en el campo, y esperamos que siga así.
Doncs va ser l'últim partit de Neymar amb la samarreta del Barça, amb assistència, veurem si per Dembélé, també el clàssic de dissabte, pot haver estat l'últim partit amb la samarreta blaugrana, també va ser protagonista, no va donar una assistència, sinó que va ser l'autor de l'1-0.
Al balcó de l'àrea amb Pedri obrint amb Dembélé, el xut i el gol.
Gol!
Gol, 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 gol de Dembélé, gol de Dembélé.
Després del partit, el gran defensor del jugador francès, que no és un altre que Xavi Hernández, volia ser optimista amb el futur de Dembélé.
Bé, veurem, al final el mercat no sabem mai. L'Usman, jo el veig feliç aquí. Després, al final són decisions seves, no?, o dels jugadors. Nosaltres veiem un Usman feliç, content, i veurem si hi ha alguna cosa, doncs ens ho comunicarà, però en principi està amb nosaltres i està feliç.
Reia Xavi, jo crec que ja no riu.
No,
veu que Dembélé marxa.
Marta, que Ramon, que ahir ja no reien a l'estat del Barça.
Interessant escoltar Xavi Hernández en la propera... Demà, no?
Demà.
El partit l'escoltarem.
I tant.
Segur que serà la primera pregunta. I una darrera similitud / coincidència. Neymar va jugar 186 partits oficials amb el Barça. Dembélé, comptant un partit de Copa Catalunya, també 186 partits amb la samarreta blaugrana. Dembélé va arribar al Barça a l'estiu del 2017 per substituir Neymar. Vaja,
I ara jugaran junts.
Realment... Moltes coincidències, similituds, com li vulgueu dir.
El 186 partits sembla cosa de bruixes. Jo quan ho vam mirar vam dir, ostres, no pot ser.
És molta coincidència.
Sí.
Els partits realment fa una mica de...
Sí, jo. Però vaja, realment hi ha moltes coincidències. També pot ser que deixi demà Dembélé, que l'últim partit sigui contra el Milan, però vaja, la sensació és que òbviament demà no ha de jugar. Vols afegir alguna cosa, Àlex?
No, simplement és que el tema de Neymar, jo me'n recordo a l'any que l'estiu que marxa Neymar, que jo estava a la tele i me'n recordo que faig aquella gira del Barça, o sea, i la recordo, vamos, amb horror, perquè des del dia 1 ja es va començar i va sorgir tota la rumorologia de Neymar al PSG, me'n recordo de passar-me, ara me'n recordo quan va durar aquella gira, 10, 11, 12 dies, a l'hotel del Barça permanentment, o sea, dia i nit. Marc Fuster, si hagués vingut, li hagués passat el mateix. Me'n recordo en David Ibáñez, que no sortien d'allà. I a més, saps allò? I jo recordo un tant,
perquè
si
tornen
a Neymar i em foto nerviós.
El senyor del sombrero va patir aquí.
L'advocat. L'advocat que deia la Marta Ramon, que escoltàvem abans que havia pagat la clàusula. Digues, Àlex, perdona.
No, simplement això, que jo sento el nom de Neymar ja, i em foto tremolar. Jo el vull lluny d'aquí, saps? Jo quan van sortir els rumors de pot tornar a Neymar vaig pensar, hòstia, jo només per l'estiu que em va fer passar o per la gira que vam passar ja, dic mai més, perquè me'n recordo, vam fer a Miami, crec que va ser l'última parada, que és on es va jugar el clàssic,
sí.
Vam fer un esmorzar amb Bartomeu i tal, i era molt bèstia com gent de l'entorn de Neymar i gent de fora del Barça et donaven ja per fer l'acord amb el PSG i des del Barça et seguien negant realment que això ho puc relacionar amb el que dèiem abans, no sé si ho deia la Marta o el Marc, de la mala gestió que fa el Barça amb els diners que ingressa de Neymar per dir, hòstia, que se me'n va tal dia i no tinc marge per poder gestionar, i a més la gent o els equips saben que tinc quartos, no? I realment jo estic convençut que des del Barça no ho volien assimilar, però que ja es donava per fet des de molt abans, no? Que en aquest aspecte més el Barça va acelerar en això, no? en aquests moviments de no voler acceptar allò de Neymar quan ja es donava per fet, fins que no va ser el propi Neymar doncs, que va abonar la clàusula, no?
Sí, sí. De fet, ara que deies això del senyor del barret, de Crespo, de l'advocat, clar, el senyor del barret va a la Lliga i Tebas li diu que no. No, no. A ell i al Balatí els hi diu que no, que si volen que se'n vagin al Barça a pagar els calés.
És que va ser tremendo allò.
Surrealista.
Va ser, el recordo sortint de l'oficina del Camp Nou, després seguint-lo a l'aeroport. No sé si el dia abans havia estat Neymar marxant a passar la revisió mèdica a Porto i ens van dir... El propi pare, Neymar, que Neymar,
o pai
sí. d'Ucraque, li mentiria al metge. Segur, i sí. li menteix segur. Però dient que anaven a Londres i s'estaven... A més, això avui dia ho podem controlar fàcil. Sí, a Porto, sí, a passar sí. la revisió mèdica, realment esperem que en Dembélé no sigui tant de xou.
Sí, sí, la veritat, de moment...
Per salut.
Sí, per la salut de tots. De moment, la cosa, esperem que com van les negociacions, però dins de que ha estat un gir inesperat, de moment només n'hi ha hagut un i la sensació és que acabarà amb acord Barça-PSG i amb el jugador jugant a París al costat de Luis Enrique. Però ho anirem explicant els pròxims dies. Gràcies, Albert, fins ara. Passa un minut de 11:45, una pausa. Parlem una mica de les sensacions que us han deixat els dos primers partits que ha jugat el Barça en aquesta pretemporada.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2 d'abril del 1933.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1. Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Realia Assegurances i Naturgy.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
L'altre es troba a faltar molt al futbol. Sort que la Liga comença abans a Movistar, amb els partits de pretemporada. A més, podem veure tota la gira del Barça i del Real Madrid, que ja és a les acaballes, aquesta Soccer Champions Tour a Movistar. Així que ara que saps que la pretemporada ja és aquí, gaudeix més de l'estiu veient-la a Movistar.
Tú dirás, amb Jaume Molló.
Sensaciones en cambio, lo del otro día, creo que nos dejábamos un poco llevar por las circunstancias, quizás y tal. Y hoy creo que salimos y competimos muchísimo mejor. Y...
Aquest és Ter Stegen, després de la victòria del Barça contra el Real Madrid, també comparant l'actuació del dissabte, de la nit de dissabte, amb la derrota contra l'Arsenal. A veure, Marta Corredera, amb què et quedes d'aquests dos primers partits del Barça?
Em quedo amb la millora de l'equip, no? Perquè sí que és veritat que veníem d'una situació d'estar doncs, amb el virus aquell estomacal, que era el primer partit de pretemporada, que tots sabem que al final és complicat d'afrontar, no?, com a jugador, perquè vens a les vacances, comences a rodar, costa molt. Al final l'Arsenal venia ja també una miqueta més rodat, està sí, més a prop de fer, bueno, de jugar competicions oficials, i em quedo també amb la reacció de l'equip, no?, de dir, hòstia, això va en sèrio ja, no tenim marge, si volem preparar-nos bé de cara a la Lliga que comença abans aquest any, hem d'espavilar, i jo crec que contra el Madrid es va veure un equip diferent i amb més intenció.
Marc?
Sí, coincideixo amb la millora i sobretot amb el detall d'Oriol Romeu i Frenkie de Jong al mig del camp. Crec que són dos jugadors que estaven condemnats a entendre's i que la sensació és que s'entendran molt bé, perquè en sortida de pilota, la Marta segur que en sap més que jo, però en sortida de pilota de Jong baixava a rebre, però Oriol Romeu pujava una mica la posició, però a l'hora de defendre al revés. I crec que és un vincle que funcionarà bé, i em va agradar molt, la veritat, perquè al final va funcionar. Llàstima que vam veure molts pocs minuts en el segon partit a Gundogan, que crec que el segon partit és en el que podem agafar-nos a més coses que en el primer. Primer per l'alineació, sí, ja es dona a entendre
molt que és titular.
Que és titular, pràcticament, si demà comencés la Lliga seria aquesta. Sí. Bueno, sense Dembélé.
Sí,
però per la resta...
Jo que li poso l'asterís de Gavi. Tu no?
Sí. Val, a mi, Gavi, val. Jo ho parlàvem en una tertúlia fa un parell de setmanes, sí, i Gavi era el que em feia ballar si no saltava la l'onze.
És una cosa que encara hem de veure quan Gavi estigui aquí, que espero que demà, com a mínim, una estoneta el puguem veure. Àlex?
Sí, jo estic molt d'acord amb la Marta, i a més ella ho sap millor que ningú, amb l'evolució i sobretot pel tema físic. O sigui, no té res a veure un equip que ja havia jugat quatre partits amistosos, un equip que portava més entrenaments, un equip que crec que en una setmana ja té el primer títol en joc contra el City. Per tant, crec que es nota molt la diferència física aquesta alçada de temporada, tenir més o menys rodatge, i això es va notar el dia del Madrid. Vaig veure un Barça molt millor, amb el canvi de sistema, el 4-3-3 contra l'Arsenal i amb el famós quart al mig del camp contra el Madrid. Per això crec jo que en els grans partits i en altres moments de la temporada Xavi apostarà per aquest quadrat, i em va agradar molt Oriol Romeu. Jo sóc dels que sempre ha estat bastant defensor d'Oriol Romeu, i ho vaig dir aquí al Tu Diràs. Crec que és un jugador del que la gent s'emportarà moltes sorpreses. Jo un cop al Barça, ja ho vaig dir aquí també, no va poder fitxar, no tenia opcions econòmiques, evidentment, de fitxar les grans passes del pivot defensiu. Em sorprenia molt que no sortís l'opció d'Oriol Romeu i que sortissin altres jugadors com Guido, com Parejo, com Amrabat, que per mi realment sí que no encaixaven amb aquesta posició de pivot. I em va agradar molt el partit d'Oriol Romeu l'altre dia, i també em quedaria amb això, amb el partit de l'Oriol, que crec que és bastant destacable.
El Pinta és Dembeliver i Romeu Liver.
Sí. Home, m'agrada.
S'ha pujat al carro.
A més és que em passa, hòstia, que a mi em fot ràbia la gent que li fot pals a l'Oriol Romeu. És que el Barça, Oriol Romeu, és que tampoc hi havia més per on fitxar. No ens enganyem. Tu sabies que els tres top no els pots fitxar. Era impossible atacar aquests fitxatges. Per tant, de la resta, per mi, el que més encaixa i que per mi probablement sigui un set en tot és l'Oriol Romeu, i me n'alegro. Jo sóc d'aquelles persones que quan la gent li fot pals a l'Oriol Romeu, que la majoria de gent probable no l'hagi vist ni jugar, doncs me n'alegro que els hi vagin bé, i per tant estic content, sí.
Queda claríssim, mira.
Sí, clar.
És que a més, mira, aquesta tarda parlava amb un col·laborador del Tu Diràs, si ell vol dir-ho quan vingui a la tertúlia, que ha de venir els pròxims dies, ja ho dirà, però m'ho deia, és que la gent sembla com, per respostes que reps també a xarxes, que ja sabem que no és tampoc representatiu de la realitat, però bé, és una part de la realitat, no la podem obviar. Sembla que la gent, vull dir, no sigui conscient de la situació econòmica del Barça, no? Com ara amb això d'Oriol Romeu, no? O, per exemple, que quan marxa Dembélé, que no es podrà fitxar un gran relleu. Bé, és que la situació és aquesta, i la gent, doncs, s'ha d'adaptar i s'ha de resignar. Ja vindran temps millors, esperem.
És que sembla que la gent entengui que has de fer grans fitxatges perquè la cosa vagi bé, i que has de buscar fora per créixer. I no és així. Moltes vegades necessites mirar dintre del que tens al mateix club o al voltant més proper. I el Romeu és un jugador que coneix el club, que ha estat dins, que s'entén molt bé, jo crec, amb la filosofia de Xavi, perquè al final han mamat els dos al Barça, i que no fa falta gastar-se tants calés, i això ens ho està demostrant, no? El partit de l'altre dia ens està demostrant que si toques una tecla, bona tecla, que hi ha molt bons jugadors que no tenen mai l'oportunitat, com Fermín, eh? Sí. Fermín el primer any de juvenil ningú el volia. A Can Barça només Roura i Altimira.
Sí, sí.
Ningú el volia, perquè era baixet, perquè era petitó, el van posar allà a banda perquè no molestés gaire i a veure si feia alguna cosa. Vull dir, de vegades sembla que perquè gastar-te més diners i per anar a buscar a tot arreu siguis millor equip, i no. El que has de fer és construir una base bona i de gent que s'entengui.
Coincideixes que De Jong i Romeu es fan millors l'un a l'altre? Que pot ser una bona combinació per, entre moltes cometes, sempre substituir el migcentre que era Busquets?
Sí, i és curiós, que dos jugadors hagin de substituir
sí,
a un,
Sí, sí, però és que Busquets era molt bo,
No, 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 no. A veure, jo crec que si Xavi és capaç de fer-los entendre el que parlàvem abans, no? Que dèiem, un jugador és més ofensiu, l'altre és més defensiu, i han d'entendre aquesta fase i intentar adaptar-se en aquest joc i combinar aquestes dues coses, jo crec que pot ser un migcentre molt bo, perquè al final tens dos jugadors que poden fer les dues funcions, es dosifiquen els esforços, i a l'equip això jo crec que li pot donar un plus en quant a físic, perquè al final si els jugadors estan descansats i un fa una funció i l'altre l'equip tirarà.
I potser per això vam veure De Jong en sortida, perquè té una sortida de pilota més neta que Romeu, i en defensa potser està Romeu de pivot perquè també és més consistent i més dur i rascador, al final el rasca molt més que De Jong. Però jo coincideixo que pot ser un bon binomi per veure el... Tenia dubtes amb Romeu si el veuríem en partits grans, sincerament, però vist el que vaig veure al partit del Madrid sobretot, crec que pot funcionar, i després el que s'ha de veure és si seran 3 o 4 migcampistes.
Sí, sí.
Jo crec que seran 4 i que Gavi no serà titular.
Hi haurà partits per tot, suposo.
Sí, però els partits, és a dir, uns vuitens de final a l'Allianz...
Top, sí, sí.
Jo em vull esperar encara una mica a veure si fitxa algú el Barça per... o sigui, en el lloc de Dembélé. No en el lloc de Dembélé, sinó si fitxa un element.
Aquesta figura, no?
Sí, perquè si, per exemple, un nom que avui s'apuntava des del diari Sport, Joao, clar, aquí has de canviar absolutament... aquí has de passar el 4-3-3. Sí. Joao Joao pot ser un dels del quadrat, home. No?
Joao, la setmana passada que vaig estar allà a Madrid a la redacció de Relevo, i
sí,
just va ser quan va esclatar el tema de Joao, i molts em deien que amb Simeone ha estat jugant molts partits amb el 4-4-2 i Joao acompanyant el punta, és a dir, Joao acompanyant a Griezmann, Joao acompanyant a Morata. Jo desconec si realment en aquesta posició rendeix o no, però realment això sí que encaixaria amb el famós quadre del mig del camp, i en comptes de Dembélé posar la figura de Joao i jugar amb Lewandowski en aquest cas. Però insisteixo que l'altre dia a Madrid tots m'ho deien, no? Havia jugat, és veritat que el rendiment no havia estat el millor i ho hem vist tots, però que amb l'Atlètic de Madrid els últims partits el Xolo l'havia posat just al costat d'un punta, o de Griezmann o de Morata.
I sabem que la porta va boig per Joao, perquè no és el primer cop que ho intenta, i no és la primera
més la porta que Xavi, Marc, per
aquí
això.
Aquí és on vaig, és a dir, sabem que a la porta va boig, però Xavi va tan boig com la porta? Jo crec que no.
Jo
o
també.
Tinc la sensació que no. Que és més un desig del president que de l'entrenador.
Aquí veurem què acaba passant. Tot just encara s'ha acabat de negociar Dembélé, després ja vindrà el següent pas, o no.
Per cert, Jaume, un apunt. Queden 2 minuts
dos
perquè
minuts.
Siguin les 12 de la nit, i sigui 1 d'agost, i la clàusula passi a ser 100 milions.
Val.
L'avió del Barça no ha sortit. És un apunt.
No ha sortit l'avió
no
del
sortit.
Barça?
Hauria d'haver sortit fa aproximadament una hora i mitja. Ara mateix a Las Vegas són
estàs
5
volent...
de la tarda.
Però, escolta'm, hi havia una tempesta de sorra, ens deia la Marta. Potser els avions
dades.
No surten.
Informació. Ja. Això és absoluta blanca.
Sí.
No ha sortit.
Val.
Estimada, 17:25, hora...
Però en principi Dembélé és a l'avió, no?
Creiem que sí. Clar, creiem que sí, que no està sortint pel finger ara mateix de l'avió.
Seria el colmo, que retrasés l'avió per tancar l'operació.
Bé, és que ja es va endarrerir una primera vegada perquè si Dembélé no pujava a l'envió. En fi, si hi ha alguna...
Estava fent broma.
Sí.
No crec que això passi.
No, però està bé, està bé.
Seria...
Ja que hem començat el programa avui amb el tic-tac del rellotge de la mitjanit, m'ha agradat aquest apunt. Sobre Fermín, que abans la Marta Corredera deixava aquest nom sobre la taula. Àlex, quin recorregut, vull dir, li veus al primer equip? És flor d'un dia? Creus que si continua en aquesta línia pot ser un bon complement?
Mira, jo al final jo no l'he vist jugar, al marge del que vam veure l'altre dia, i per tant és difícil saber si tindrà continuïtat o no. Per mi aquí hi ha dues coses molt importants. La primera, Xavi creu en ell. Jo sempre he pensat que amb els joves, si tu creus en ell cap endavant, i en aquest aspecte la sensació que Xavi creu en ell, de fet dels, de la base, és l'únic, no? Juntament, la no sé si va jugar l'altre dia contra el Madrid, també
no,
va jugar,
no, no.
Si
no, el primer dia el segon no.
Doncs és l'únic que ha jugat, no?, els dos partits, no? I per tant crec que això ja deixa clara quina és la postura de Xavi amb el Ferrín. I després el fet que des de feia ja setmanes, des dels primers entrenaments, l'entorn i tothom et parlés bé d'aquest nano, o sigui, que tothom s'hi sorprès i que hagi estat dues o tres setmanes entrenant amb regularitat i sorprenent a tothom, la sensació que tinc jo, si m'expliquen això, és que aquest jugador tindrà recorregut al primer equip i que al final després dependrà evidentment de Xavi de si té més o menys minuts, però vamos, la sensació és que jo he vist des de fora és que és un jugador que hauria d'estar al primer equip.
T'ha agradat el poc que li han vist a Marta?
A mi m'ha agradat i ja el tenia una miqueta pues, vist, perquè al final jo he estat al Barça i el meu marit també, vull dir, ja el coneixem una mica tot a futbol base, però s'ha de tenir... Jo vaig amb peus de plom amb els joves, sí. Perquè al final sempre a la que destaca una miqueta un ja, oh, aquest segur, i mira què ha passat amb Ansu Fati, mira què ha passat, o va passar amb Bojan, vull dir, ha passat amb molts jugadors, no? Llavors s'ha de tenir una miqueta de cura, perquè és molt fàcil inflar caps i és molt difícil acceptar-ho, no?, com a jugador i gestionar tota aquesta pues una miqueta oleada que et ve quan fas un bon partit. Jo crec que sí que és un jugador que ho ha passat malament a futbol base, perquè al final el comentava abans, no? El cos que ha tingut, l'envergadura no li acompanyava, va sortir cedit i amb aquest any de sessió ha fet un boom físic que el vam veure l'altre dia, no? Els que el coneixem pues ho vam veure. Per mi sí que és un jugador per estar allà, però també ho és Ili, també ho és, saps? Ja. Vull dir, hi ha molts bons jugadors que estan aquí que s'ha d'anar amb compte i Xavi ha de saber escollir molt bé quin és el camí per cada un.
Marc, com ho veus?
Em sembla un jugador interessant, però estic una mica en la línia de la Marta, que també és una posició o una zona del camp on el Barça pràcticament té overbooking i té o a priori sobre el paper Fermín tindrà com a mínim 4 o 5 jugadors per davant seu, que després poden passar moltes coses, però Abde segurament amb la deuda d'Embelés quedarà, Ansu, Ferran, Rafinha i Lewandowski estan per davant seu. Sí que és veritat que si el Barça juga amb 4 també el podríem veure en un encaix diferent, però sí que crec que és un jugador que pot ser molt aprofitable. El que passa és que coincideixo amb la Marta, compta amb fer volada coloms.
Sí.
Estic molt inspirat amb les frases que trobo.
Digues, Àlex.
Vull fer un apunt amb això. El tema del DNI, al final, escolta, jo, si creus el jugador, o sigui, jo crec que el millor exemple que el cas Pedri Busquets, i ho hem repetit un munt de vegades, el Barça, Palma, Sòria, empata 1-1 contra el Racing de Santander, amb Pedri Busquets a l'11, el més fàcil era haver-te els carregats i apostar per la Vallaguardia, i Guardiola segueix apostant per ells. Per tant, jo, evidentment, jo no dic que vingui aquí a ser un jugador titular, etc, però el que crec que sí que és important és que si el Xavi se'l creu i el rendiment del Fermín quan juga és un rendiment òptim, has de seguir apostant per ell. I és igual que hi hagi jugadors que porten més anys a la plantilla, és el futur del Barça. I crec que entenc que s'ha d'anar amb peus de plom, etc. Però, hòstia, si són jugadors que des del minut et donen rendiment, per què els has de tenir a la banqueta o per què han de jugar menys? Perquè jo crec que el que pitjor podria fer Xavi, i sempre penso en aquests jugadors joves, és que no juguin. Llavors, perquè juguin 5 minuts un dia, 10 minuts l'altre, per mi aquí és quan espera el ritme competitiu. Per tant, insisteixo, és cert que hi ha jugadors de molt nivell a la seva posició, però que si te'l creus, endavant. Endavant, i en partits que potser no siguin partits top, jugar amb ell i apostar per ell, sobretot si manté aquest rendiment, que està brutal.
Està clar que s'ha de creure amb ell, s'ha de creure amb els joves, s'ha de creure amb el jugador que ho faci bé i que demostri que mereix estar aquí, òbviament. Jo el que vinc a dir és que se l'ha de cuidar i se l'ha de protegir, perquè al final ja sabem quin mal també fa a les xarxes socials, quin mal fa a la premsa en moltes ocasions, i el que jo vinc a dir és que s'ha de tenir molt de compte en aquest sentit, no?
Clar, aquí, Marta, perdona.
Que no es cremi un jugador molt ràpid.
Sí, estic d'acord. Aquí potser, en el cas de Fermín, el fet que li hagi costat tant com deies, que ens deia Jordi Herrera, que fins i tot havia de parlar amb els entrenadors del planter per dir-los, noi, posa'l, que aquest, ja veuràs que si confiem, pot ser que acabi donant fruits. Que, vull dir, que li ha costat tant...
Sí, segurament, que... madurativament, de cap, és molt més fort
que... La sessió a Linares,
exacte,
no?
Mentalment segur que és molt més fort que un altre jugador de la seva edat o de la seva quinta. Això és un punt a favor que té en quant al primer equip del Barça, està clar.
Però per exemple, hem parlat de noms, Boja hem posat sobre la taula, Munir, que ara mateix acaba de...
Amb Sandro,
correcte. Recordo Gaia Solín, que era el Messi israelí, si no recordo malament. És a dir, hem parlat de molts noms, i al final també és veritat que és molt més difícil apostar, crec, quan tens jugadors de tant de pes a dalt, com és el cas de... i que han costat tants diners, en el cas de Rafinha i Lewandowski, que volia posar l'exemple de Balde. Balde és un jugador que tenia Jordi Alba, que tots donaven per fet que Jordi Alba estava ja baixant i en decadència, i per tant, el relleu era gairebé obligat. En el cas de Fermín no veiem un relleu obligat. Al contrari, tenim segurament overbooking de jugadors. Per això crec que potser és més complicat apostar per ell, i a l'hora de la veritat, si Xavi gira i veu la banqueta, doncs igual aposta abans per... No, bueno, no ho sé.
Sí, sí,
m'ha dit noms, però gairebé que m'ha vingut a baix.
No, no, bé.
Però bueno, la temporada passada veiem abans a Kessié que a Pablo Torre, i segurament molts de nosaltres no ho enteníem.
Sí, sí, és veritat, a vegades ens passava. Molt ràpid, vull preguntar-vos sobre el Madrid. Com abans ja hem fet un tastet, però deixant de banda Mbappé, aquest 4-4-2, Marta, què? Creus que haurà de... Perquè Ancelotti ho va dir, provareu 4-4-2, però si no tornareu 4-3-3. Vull dir, tampoc em... Vull dir, ara posaré aquí la banya i em tornaré boig.
Sí, i ell provarà, però si no li surt bé, què passa que...
I tu creus que li pot sortir bé?
Jo crec que no, perquè ha de ser conscient que no té els mateixos jugadors que tenia. Li falten peces. I la setmana passada ho comentàvem aquí a la tertúlia, que per mi ha de fitxar algú més. No sabem si és Mbappé, no sabem què és... però falta una fitxa mínim.
A dalt.
Clar, exacte. O sigui, no tenen un depredador, un killer, una peça diferencial, com sí que tenien en Benzema, per exemple. No? Llavors, per molt que ell vulgui provar, per molt que ell vulgui jugar d'una certa manera, si l'equip no respon, si l'equip no té les mateixes peces que tenia, és complicat.
És que a priori el 4-4-2 desnaturalitza a Vinícius, que precisament on ha sigut més determinant és a la banda, perquè té un joc que és perfecte per jugar a banda i no al mig. Per tant, per aquí poden començar els problemes, més enllà de que evidentment falta un golejador, que Joselu, tothom va pensar, és un bon fitxatge si és el substitut de Mariano, però si al final el Madrid acaba amb Joselu només de davanter centre, crec que entendrem tots que el nivell ha baixat moltíssim, perquè tot i haver marcat 17 gols crec que són a l'Espanyol, i segurament l'altre hi vam veure un golaç.
Sí, i en farà.
Joselu marcarà gol, és impossible que no marqui perquè n'ha fet 17 a l'Espanyol.
Sí, sí, i li donaran moltes més pilotes de qualitat.
Però el 4-4-2 desnaturalitza Vinícius, que al final ha sigut l'home més determinant que ha tingut el Madrid la temporada passada.
Sí, sí, estic d'acord, absolutament depenent del rendiment de Vinícius. Àlex, remata-m'ho.
Sí, i a més, a mi l'altre dia se'm va fer estrany quan Xavi col·loca Araujo lateral dret, i dir, hòstia, no, si paria Vinícius pràcticament no venia a aparèixer, no? I no deixa de ser curiós. És veritat que amb el canvi de sistema a mi em genera dubtes també el Madrid, i jo per això deia abans amb el tema Mbappé, ja ho diré bé, que em segueix faltant alguna cosa a mi al Madrid a dalt, i per tant per això tinc encara el frem a posar per saber si arribarà Mbappé o no, no? Però sí que és cert que al moment a mi el Madrid m'està generant dubtes, i sobretot perquè veig un equip a dalt molt més dèbil que la temporada passada.
Doncs així veiem el Madrid, 1 d'agost ja som, passen 8 minuts de la mitja nit, parlem ara del Mundial Femení de Futbol. La selecció espanyola ha caigut de golejada aquest matí contra Japó per 4-0. Les de Jorge Vilda passen com a segones de grup i, per tant, ja sabem, la seva rival als vuitens de final, Joan Fonollà.
Doncs sí.
Ara.
Doncs sí, la Suïssa, de la blaugrana Chernogorsk-Ivik serà la rival de la selecció espanyola als vuitens de final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Japó, d'altra banda, que ha passat com a primera de grup, es veurà les cares amb Noruega. A les de Jorge Vilda, de fet, els hi valia l'empat per passar com a primeres de grup, però s'han vist superades per una selecció japonesa molt efectiva de cara a porteria. Aquesta derrota suposa el pitjor resultat de la selecció espanyola en un Mundial. Suposa també la derrota més contundent de l'era Vilda i, a més, feia més de 12 anys que la selecció espanyola no queia golejada. En aquella ocasió va caure contra Alemanya per 5-0 en un partit classificatori per l'europeu de Suècia a l'any 2012. El seleccionador espanyol assumia la culpa de la derrota després del partit, però s'ha mostrat optimista per revertir la situació.
Que es normal que tengamos enfado, que tengamos rabia. No he sabido las cosas, me responsabilizo, pero miro para adelante, pienso en el equipo y tengo confianza en meternos en los cuartos de final.
I també ha parlat, ha estat Aitana, bon matí, la blaugrana ha demanat perdó a l'afició.
De esto se aprende, vamos a sacar lo positivo, todo lo que podamos aprender del partido de hoy nos hará más fuertes y a veces necesitas un palo de estos para crecer y para ser más equipo que nunca, así que por mi parte pedir perdón, hoy no ha sido nuestro mejor partido y además el resultado es muy abultado.
Un accident això d'avui, Marta, o et preocupa?
Em preocupa. Em preocupa perquè els dos primers partits de la fase de grups tampoc han sigut espectaculars, no? L'inaugural contra Costa Rica a la segona part també va desconnectar molt l'equip. El segon partit contra Zàmbia, del minut 20 fins al 70, més o menys, que van tornar a ficar un parell de gols, l'equip pràcticament no va saber què fer. Llavors, és preocupant que el primer rival que t'enfrontes amb una mica de cara i ulls et pinti la cara d'aquesta manera. No s'han vist recursos al camp, no s'han vist solucions, no s'han vist plantejament de partit, les jugadores, per desgràcia, cap ni una han estat acertades, no hi ha cap que pugui salvar, jo crec que ha sigut una jornada nefasta, fatídica, per oblidar i per pensar ja directament en octaus, en vuitens, perdó, i ja, pues, intentar fer un bon paper.
Per agafar gust positiu, millor Suïssa que Noruega com a rivals, o si fa, no fa?
Sí, no, si hem de treure alguna cosa positiva d'avui, dintre del drama, és que t'enfrontes contra Suïssa, no? Que a priori ha de ser bastant més fàcil que Noruega, tot i que veurem, perquè si han vist el partit d'avui saben com fer mal a Espanya. Espanya no sé si sabrà, pues, una miqueta aixecar-se d'aquest cop tan dur. I bueno, a veure com afronten aquest partit, que no és gens fàcil, perquè al final quan passes ja de ronda estan els millors equips i has de donar el 100% i que et surtin les coses també, perquè avui no ha sortit res.
Sí, sí, la sensació, i a més ho comentàvem abans, Marc, que durant una pausa, que aquest equip espanyol està allò agafat amb pinces i a més segueix vides paral·leles amb la selecció espanyola de masculina amb Luis Enrique a Qatar, eh?
Sí, que va caure contra Japó. Exacte. En aquell gol que recordarà tothom, que sí. No sap ningú si va entrar o no, però la tecnologia va dir que sí, i que al final no acabava de convèncer ningú. Es va trobar al Marroc, que a priori també era un rival assequible, i va plantar cara i al final va caure als penals. La diferència que li trobo amb l'equip de Bilda és que no li acabo de veure un esquema de joc determinat, no li acabo de veure a què juga Espanya. En canvi, a l'Espanya de Luis Enrique sí que sabíem, o tots imaginàvem una mica, sí, l'estil. Després no va sortir, però tots sabíem quin era el pla. El pla de Bilda, jo crec que no el sé jo, però probablement les jugadores tampoc el saben.
Àlex?
Sí, no, i sobretot això que també confirmen els dubtes que hi havia en Bilda des de fa molt de temps, no? O sigui, la sensació de que no es va voler canviar una cosa i ara doncs, pots trobar amb aquests problemes per fer d'anar canviant, no? Bueno, veurem si al final, ara a partir del moment clau del Mundial, l'equip fa un pas endavant. Tant de bo, i per mi hi ha una cosa que també és important, és que tampoc ara em posaré aquí a criticar la llista d'una o l'altra, com es va fer el seu dia amb Luis Enrique, perquè al final cada entrenador té les seves decisions, però sí que és cert que jo trobo a faltar moltes jugadores del Barça, d'un Barça campió d'Europa, d'un Barça campió de Lliga, que havien estat fonamentals, i que em sorprèn que no hagin anat al Mundial de Nova Zelanda, la veritat.
Mira, que parles del Barça, a Alexia, que Marta, la vas veient progressant cada partit que passa o més o menys en la mateixa línia?
És difícil perquè no està al seu ambient còmode, no? Com ja és el Barça, no està rodejada de les jugadores que té aquí. A la selecció ja sabem tot l'any que han passat, no? Totes les jugadores complicat, amb les polèmiques, que si vaig, si no vaig, ara què passa, què no passa. Llavors, això, sortint d'una lesió que ha estat un any fora, perquè es va lesionar abans de l'Eurocopa l'any passat, sí, això per l'Alexia tampoc està sent fàcil, segurament, no? I ella és conscient que ha d'anar a poc a poc, que se l'ha de cuidar també per part dels staffs, i que a poc a poc anirà agafant ritme, no? És veritat que des del primer dia fins ara ella segurament haurà notat una evolució, perquè al final té més minuts a les cames, encara està molt lluny de la seva versió, òbviament, i normalment i naturalment, però jo crec que ara mateix no l'ajuda l'entorn que té a la selecció amb la situació que hi ha allà dins.
I el més preocupant o perillós és una selecció que està feta com està feta, que tots sabem com va arribar, amb jugadores que no hi creien o no segueixen sense creure, perquè estan allà perquè és un mundial, sí, i és una cita que és irrebutjable, però no hi creuen. Com seran capaces de refer-se, perquè el vestuari ara mateix està partit en dos, tres o quatre parts o més. No sé si seran capaces en un moment complicat o en un moment on s'ha de remar tothom cap a la mateixa direcció si realment seran capaces de centrar-se en el que toca.
Sí, sí.
Això només ho veurem fins a Suïssa.
Exacte, sortirem de dubtes a l'Espanya-Suïssa. Tenim més seleccions classificades, Joan.
Doncs sí, l'anfitriona Austràlia ha passat com a primera de grup després de superar el Canadà per 4-0. Com a segona d'aquest grup ha passat Nigèria gràcies a la derrota a les nord-americanes i a l'empat a 0 que ha obtingut avui contra Irlanda. Avui també s'ha disputat el Zàmbia 3, Costa Rica 1, corresponent al grup d'Espanya, i demà coneixerem quines dues seleccions passen a vuitens pel que fa als grups D i E. A partir de les 9 del matí, Estats Units, Portugal i Vietnam, Països Baixos, es juguen classificar-se les dues seleccions europees i les nord-americanes. Això pel que fa al grup E. El grup D, Xina, Anglaterra, a partir de la 1 del migdia i a la mateixa hora, Haití, Dinamarca. Es juguen classificar-se Anglaterra, Dinamarca i la Xina.
Doncs demà sabrem quatre seleccions més classificades pels vuitens de final. Gràcies, Joan. Tanquem tertúlia. Marta Corredera, Marc Fuster, Àlex Pintanel, que vagi bé. Fins la pròxima.
Gràcies, fins la
bona
propera.
Nit.
Un quart d'una.
Adéu, bona nit.
A RAC 1, tu diràs. Amb Jaume Molló.
Parlem d'handbol perquè avui ha començat la pretemporada del primer equip masculí del Freixenet Granollers. L'equip d'Antonio Rama ha fet una sessió d'entrenament al Palau d'Esports ja amb les cares noves i amb la vista posada a la ronda prèvia de la Lliga Europea. Pau Bonastre, bona nit.
Què tal? Bona nit. Doncs sí, tornada a la feina del conjunt vallesà per començar a preparar el nou curs i especialment l'eliminatòria de finals d'agost contra el Constanza romanès. Serà a doble partit, anada a domicili i tornada a casa. I en cas de superar-la, el Granollers accedirà a la fase de grups d'aquesta competició, una Lliga Europea de la qual, recordem, va ser finalista aquesta última temporada. Però, a l'acabar tercera Lliga, sobre el caldrà jugar la prèvia. Els d'Antonio Rama disputaran abans quatre amistosos amb l'objectiu d'agafar ritme de competició. El Freixenet Granollers ha fet quatre fitxatges, Pablo Ondargarín, Roberto Rodríguez, Andrei Buzlé i Ivan Montoya. A més, ha fet contracte de primer equip a cinc joves del planter i, per altra banda, el conjunt vallesà ha tingut sis baixes, algunes de pes, com les de Rangel, Salinas o Jangurri.
I en aquest primer dia de pretemporada, en Pau Bonastre ha parlat amb el tècnic del Freixenet Granollers, amb Antonio Rama.
Som amb Antonio Rama, entrenador del Club Balomano Granollers. Bona nit, Antonio, què tal?
Bona nit.
Inici de temporada, quines sensacions tens després d'aquest primer contacte amb el teu equip?
Bueno, bones sensacions. L'equip, hòstia, és un equip que penso que té ganes de fer coses interessants, ha arribat amb moltes ganes, amb molta il·lusió, molt, diguéssim, molt pensant ja en el que ens ve, que tenim una eliminatòria a final de mes i serà, diguéssim, d'aquí res, i realment hem d'estar molt focalitzats i perdre poc temps amb altres coses que no siguin entrenar i intentar millorar. Penso que, ja et dic, bones sensacions.
A hores d'ara teniu uns 4 amistosos previstos abans d'aquesta eliminatòria europea, suposo tot pensat de cara a afrontar aquesta eliminatòria contra el Constanta romanès.
Sí, són equips a més potents, vull dir que no tindrem massa temps per batre'ns contra equips diguéssim de poc nivell, vull dir, són equips de molta entitat, però bueno, l'eliminatòria serà dura, amb la qual era interessant que fossin equips que ens posessin les coses difícils.
Sou un equip que veniu de quedar subcampions d'aquesta mateixa competició, però us toca fer una ronda prèvia, coses del reglament, de com organitza la federació, però suposo que també es fa estrany haver de jugar aquesta ronda havent arribat a la Final Four.
Sí, no hi podem fer massa cosa, vull dir, és veritat que el finalista hagi de fer aquesta eliminatòria, depèn de la seva classificació a la Lliga, amb la qual no hi podem dir res. L'afrontarem amb la, ja et dic, intentant arribar al màxim nivell a l'eliminatòria, però bueno, no és de bon gust fer-ho.
Hi ha hagut canvis a la plantilla en aquest estiu, algunes sortides, algunes cares noves, també jugadors joves que els hi heu fet contracte professional. Com veus aquesta plantilla? No sé si estàs satisfet amb el que t'ha quedat.
Sí, és una plantilla jove, sí que és veritat, però bé, penso que és una plantilla doncs, amb molta qualitat, amb molt talent, amb gent que doncs, haurà de donar aquest pas endavant i que bueno, ja està vist i demostrat que som un equip que dona oportunitat a que aquesta gent els doni, tant esperant a que pugui ser així.
Parlant d'aquesta ronda prèvia de la Lliga Europea, evidentment pensar en una Final Four o en unes eliminatòries finals avui dia queda molt lluny.
Sí, queda molt lluny, molt lluny, ja dic. Però la dificultat es veu per l'eliminatòria com per pensar més enllà. A més, és una... és una competició doncs, que té aquesta eliminatòria, una fase de grups, una main round, vull dir que és suficientment, jo penso que és suficientment llarga i justa com perquè es pugui colar algun equip a la Final Four dels que no els hi toqui, no? Però bueno, l'any passat hi vam ser-hi, evidentment intentarem donar el màxim, però molt difícil i ara mateix no hi pensem.
El club està en una dinàmica ascendent de resultats, d'anar creixent. També un dels reptes entenc que serà també la gestió de les expectatives tant internes com externes venint de la bona temporada que s'ha fet.
Sí, el que passa és que al final som un equip humil, un equip que treballa dia a dia, que sabem que, i la gent jo penso també ho sap, que si no fem les coses bé podem perdre contra qualsevol, i amb una molt bona temporada fem partits que podem perdre contra l'últim equip de la Lliga, i és doncs, realment comprensible. Bueno, ja ens encarregarem de que les expectatives no siguin tantes com la gent es pensa i que intentem posar tothom al dia.
Partint d'aquesta base, doncs, quines han de ser les fites d'aquesta temporada, que mínimes que s'han d'aconseguir?
Jo a principi de temporada sempre dic el mateix, intentar competir al màxim a totes les competicions. No podem dir volem arribar a quarts de final, volem arribar a tal, perquè al final has de veure el nivell de la resta de la Lliga i de la competició. Veurem com els fitxatges que ha fet tothom a la Lliga doncs, arriben a transmetre's a la pista. Intentarem lluitar al màxim, però no et sé dir si estarem a Europa, si no, si lluitarem per arribar a la main round o caurem ja a la primera eliminatòria, però el que sí puc assegurar és que l'equip lluitarà i competirà cada partit que es posi a la pista.
Evidentment tu estàs focalitzat en el teu equip, però suposo que també mires de reull el que fan la resta d'equips, com s'estan movent al mercat. No sé si això t'indica alguna cosa de cara a com pot anar la temporada.
Bueno, doncs que serà una temporada molt, molt, molt ajustada, com sempre. Jo sé que Vidasoa estarà molt bé, sé que Cuenca estarà molt bé, sé que Logroño estarà molt bé i sé que demà estarà molt bé, i això vol dir que tornarem a tenir doncs aquesta, diguéssim, aquests que queden per darrere del Barça, doncs que serà un grup potent. Després evidentment hi haurà dinàmiques i passaran coses i veurem com estem, però bueno, jo penso que serà una Lliga Sobal molt, molt divertida.
Ja per acabar, Antonio, hi ha una cara nova a l'estaf tècnic, el segon entrenador, el Nacho Pereira, que és el que una mica el que pot aportar i què es deu aquest moviment a la banqueta?
Bueno, el Nacho cobreix la baixa del Pablo, que ha marxat a la selecció de Qatar, i el Nacho doncs, és un íntim meu, un conegut del món de l'handbol, a més, diguéssim, que ens aportarà coneixement, evidentment. Bueno, és un tio que treballarà per l'equip, s'encarregarà sobretot també de l'anàlisi dels equips contraris i m'ajudarà a la pista. Vull dir que és un, ja dic, hem treballat colze a colze molts anys, vull dir que no és una cara nova, diguéssim, internament.
Doncs moltes gràcies, Antoni, i molta sort en aquesta pretemporada i també en la temporada que ve.
Molt bé, merci.
Doncs la conversa d'Antonio Rama, l'entrenador Freaking Granollers, amb en Pau Bonastre, avui primer dia de pretemporada pels vallesans. Tots els èxits del món pel Freaking Granollers i per tots els equips catalans de cara a la nova temporada. Per cert, la Marta Ramon des de Las Vegas em confirma que no hi ha hagut problemes a l'avió del Barça. Res a veure amb Ousmane Dembélé, que el Barça ja ha entrat ara a l'avió i que Dembélé ja és... juntament amb la resta de companys dins l'avió, per tant, tothom tranquil, l'avió del Barça surt en retard, cosa habitual, amb una hora i mitja de retard pràcticament rumb a Las Vegas. Hem de parlar de bàsquet, perquè aquests dies els equips de l'ACB estan aprofitant el mercat per reforçar-se. Un dels que més moviments ha fet fins ara és el bàsquet Girona, que avui ha anunciat un parell més, una entrada i una sortida, Pau García.
Per una banda, el fitxatge del jugador lituà Mindaugas Susinskas. Es tracta d'un aler de 28 anys i 2'4 d'alçada. Arriba de la Lliga Alemanya, on ha estat jugant amb el Niners Chemnitz les dues últimes temporades. Abans, però, havia passat per dos equips de la Lliga Lituana, el Pirenai i l'Alitus Wolves. Amb els alemanys ha tingut uns promitjos de 9,8 punts, 3,6 rebots i 2,2 assistències en 33 partits de Lliga regular. Fins ara és el setè fitxatge de l'equip de Marc Gasol per encarar la segona temporada a l'ACB. I a part, el club també ha anunciat que l'aler John Logan Jenkins no continuarà aquesta temporada. L'americà va arribar al Girona el març passat des de la G League, la Lliga de Desenvolupament de la NBA, i només ha jugat 8 partits a l'ACB.
Doncs això pel que fa al bàsquet a Girona. Som, de fet, a l'equador del mercat del bàsquet aquest estiu. Queden encara moltes coses pendents per resoldre els quatre equips catalans de l'ACB. En Marc Mundet, abans que es fessin aquestes operacions i de marxar de vacances, va posar les carpetes al dia en aquest informe.
Hi ha hagut un terrabastall important al Palau Blaugrana, començant per la banqueta. Roger Grimau per Sarones Jasikevičius. Punt i final sobtat a 3 temporades amb 2 lligues, 2 copes i un 3 de 3 en Final Fours. I la sensació que l'embranzida inicial que es portava en el mercat s'atura d'en sec. De moment s'han donat 5 baixes. Marxen Kuric, Sergi Martínez, Nikola Mirotić, Mike Toby i Sertak Sandli a l'espera del que passi amb Corey Higgins. 3 fitxatges. Arriben Darío Brizuela, Joel Parra i Billy Hernán Gómez. El mes d'agost comença amb dues operacions en marxa, la rescisió del contracte de Corey Higgins i el relleu de Nikola Mirotić. José Huguet és el cap de bàsquet de Mundo Deportivo.
El Barça es queda en un mercat ja amb molts pocs jugadors disponibles a Europa i segurament tindrà que girar el cap a la NBA i veure si hi ha descarts a la Lliga Americana de qualitat.
Carles Durant farà 6 anys al febrer al capdavant del Joventut. La voluntat de l'estaf era la de mantenir tot el que es pogués del bloc, però la realitat és que ja van 5 baixes, totes per raons diferents, però 5 al capdavall. El Barça ha pagat la clàusula de rescisió de Joel Parra, Durant no comptava amb Ventura i ha preferit buscar una alternativa a Helenson. No hi ha hagut acord per la continuïtat de Birgander i Kyle Guy ha fet el pas lògic d'acabar un equip a Eurolliga. 3 fitxatges, amb un gairebé tot peça per peça. Andrew Andrews arriba del Panathinaikos precisament en el lloc de Gai. L'ex del Barça, Deshaun Thomas, per fer d'Arenson. I el center del Hapoel de Tel Aviv, Chinan Onuaku, per ajudar Ante Tomic a sota. Una plantilla més curta, que ha de servir per consolidar projectes de nanos joves. Xavi Ballesteros, l'Esportiu i Ràdio Ciutat de Badalona.
Una plantilla amb possibilitats, una plantilla on el ser més curta que la temporada passada en quant a jugadors de rellevància, crec que tothom se sentirà important, ningú quedarà fora de la rotació i, per tant, crec que la idea que s'ha acabat fent és molt positiva i crec que també és molt ambiciosa, tot i la rivalitat que hi haurà tant a l'ACB, però sobretot també a l'Eurocup.
Repetir les angúnies d'aquesta última temporada a Manresa, però al final de curs ha ensenyat una cosa, que s'havia tocat la tecla bona al Congost. Una dada, si agafem només la segona volta, el Baxi Manresa hauria estat equip de play-off, més guanyats que no pas perduts. Per això, l'estaf ha prioritzat la renovació d'aquells jugadors que van donar estabilitat a l'equip, Devin Robinson i Martínez Geben. A banda del gran capità Guillem Jou, ara que l'estiu està avançat, comença el mercat pels equips de mitja taula cap avall. Caldrà un escolta anotador, un 3 gros, un 4 versàtil i un 5 defensiu. Carlos Jodar, Ràdio Manresa.
Feia 18 anys que el Baxi Manresa no començava una temporada nova repetint la majoria de jugadors claus i importants de la temporada anterior. És habitual que els equips amb menys pressupost hagin d'esperar a anunciar els seus fitxatges i més enguany que el Baxi Manresa no jugarà competició europea. Però la sensació és que els ous s'han posat en poder renovar l'equip que va jugar la segona volta del campionat i que va fer una competició excel·lent,
Si Manresa va ser la cara de la segona volta, el Girona va ser la creu. Només 4 victòries hauria acabat en descens. Només el Fuenlabrada va ser pitjor. La segona temporada a l'ACB ha fet replantejar moltes coses i s'ha posat l'equip en mans de Salva Camps en el lloc d'Aito García Reneses. Només segueixen 4 jugadors: Quino Colom, Maxi Fiorerup, Eric Vila i Jaume Sorolla. A l'espera de la confirmació de que Marc Gasol es retira, el gran canvi és el comiat de la referència exterior d'aquests últims anys a Fontajau, Cameron Taylor. S'han fet ja 6 nous fitxatges que el gran públic ha de descobrir mica en mica, però en destaquen 2 exteriors, Aik Iroegbu i Marc Brown. Clara Julià, Diari de Girona.
Potser la zona del pivot és la que queda més descoberta, no? Hi ha Jaume Sorolla i s'ha fitxat a Georgi Vich, però caldrà veure si s'arriba a portar alguna persona més, tal com està la CB amb els jugadors i l'alçada que tenen tots. Sembla que és una qüestió necessària. I també m'agradarà veure, doncs, qui es queda amb el lideratge una mica d'aquest grup, no? Són tots jugadors bastant joves i tots sabem que sempre és necessari, doncs, tenir una figura que sàpiga competir en els moments complicats, que és potser una de les mancances que va tenir l'equip la temporada passada.
Som a l'equador de l'estiu. Els equips s'hi posaran a finals d'agost i el primer partit oficial el 7 de setembre.